i crides. L'oient s'expressa.
Hola, hola, és el moment, la bústia de confinament. Escoltem.
Es trucava perquè escolto Ràdio Estel tot el dia. I només per donar-li les gràcies, perquè estar sol és molt trist, és molt seriós. I com que no em puc moure de casa perquè tinc 90 anys, doncs tot el dia escolto Ràdio Estel. Ja començo al matí amb el Rosari, després a l'Àudio de Montserrat, després vaig esmorzar, després torno a posar Ràdio Estel i tot el dia vaig seguint a Ràdio Estel. I em feu molta companyia, només per donar-vos les gràcies. I a la nit, la missa que cada dia dieu la missa i m'agrada molt, també segueixo. Després de les vespres de Montserrat, la missa. Moltíssimes gràcies, em feu molta companyia. Gràcies, adéu.
Estimada oient, quina tendresa, ens alegra molt el teu missatge i poder acompanyar-te, com tu dius, tot el dia. La ràdio és això, és companyia, és intimitat, és informació, és alegria i és entreteniment. I saber que mentre l'oferim podem arribar als nostres oients tal com ho fem amb tu és un goig gran. No estàs sola, estimada oient, estàs amb nosaltres, que t'acompanyem tot el dia, com molt bé dius. Mil gràcies pel teu missatge i ja saps on trobar-nos. Al dial, és clar, però també a la nostra bústia de confinament. Ràdio Estel, bústia de confinament, oberta a totes les vostres inquietuds, necessitats, les vostres històries, les volem conèixer. Ja sabeu, peticions, necessitats, oferiments, potser, per ajudar als altres, accions solidàries, també agraïments per a les persones que han tingut aquell detall que us va colpir, que us va arribar, que us va ajudar tantíssim, doncs volem saber-ho, volem que ens ho expliqueu. Com ho heu de fer? Molt senzill, ja sabeu, escriure'ns a oients@radioestel.cat, paper i boli, vinga, i ho apunteu, oients@radioestel.cat, o bé una trucada. Ens truqueu al nostre contestador especial de la bústia de confinament, 93-409-2777. Repeteixo, 93-409-2777. Tenim les oïdes desplegades, obertes, atents. Us informem, us entretenim, us portem històries i també us portem les vostres històries. Volem escoltar la vostra veu.
Recorda, envia el teu missatge al contestador 93-409-2777 o a oients@radioestel.cat. Ràdio Estel.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Mentre els nostres herois assistencials salven vides, els herois de la recerca són també claus. Ara i durant les pròximes setmanes per trobar solucions de present i de futur en la lluita contra el coronavirus. Entra a recercacoronavirus.vallhebron.com i suma't a l'investigació de la Covid-19 a Vall d'Hebron. Junts ho farem possible.
Ràdio Estel, a primera hora, amb Joan Trias. Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
4 minuts que passen ara mateix de 2:15 del matí i nosaltres, que d'alguna manera també volem celebrar amb aquest temps de diàleg o volem saber com es celebra una de les primeres grans festes islàmiques marcada per la joia del final o del trencament del dejuni del mes de Ramadà. En parlarem a aquesta hora amb el secretari general de la Federació del Consell Islàmic de Catalunya, Mohamed Halul. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, Radio Estel. Bon dia, temps de diàleg. Joan, com estàs? Gràcies per trucar-me.
A punt d'acabar ja el Ramadà, eh?
Sí.
Un ramadà que...
Estem en les últimes, perquè avui normalment
sí.
Estem fent el 29è dia d'aquest mes sagrat beneït de ramadà i el que farem avui a última hora de la tarda és estar pendents de les primeres notícies o esbosos que es podrien arribar de que s'hagi visualitzat aquesta nova luna, i si es visualitza en algun lloc pròxim a Catalunya o a Espanya, on estem, sí, pues, hauríem de començar la festa demà. I si no, pues, acabarem 30 dies, que són el dissabte és el 30è dia, i llavors el diumenge, sense cap dubte, seria festa.
O sigui, entre demà i diumenge, vaja, eh?
Sí, 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 clar. és un misteri, en el sentit de que estem sempre pendents d'aquesta luna, d'aquest cosmos, d'aquesta realitat una mica complexa i immensa en la que vivim, com és la manera també de reconèixer els altres criatures divines de Déu, que és l'espai, la luna, el sol, aquestes criatures tan divines i tan misterioses per nosaltres. I per això, no sé si és per alguns objectius segurament que la lluna marqui al final també d'aquestes pràctiques religioses, ho trobem tan de misteriós també i tan de calculat i meticulós, en el sentit de que estem en aquest univers i és una manera d'agrair el fet d'estar presents aquí i de veure també totes aquestes llums celestials que ens envolten. I per això pues, estarem pendents a la tarda. Sembla una mica estrany, però és així. Eh? Molta gent, com els agricultors, els ramaders, les dones, perquè sempre els seus cicles una mica vitals, i la terra, l'agricultura en si, el cicle vital és aquest cicle lunar.
Abans de preguntar-te per aquesta festa que arribarà els propers dies a la religió islàmica, deixa'm preguntar-te com s'ha viscut doncs un ramadà diferent, no? Un ramadà potser més confinat, evidentment.
A veure, sí, és també, bueno, és la complexitat de fer un ramadà en si mateixa, és una complexitat, El ramadà és el més beneït també d'una espiritualitat tensa, també de tot el que són adoracions, el que és la profunditat de la relació entre Déu i les seves criatures, que som nosaltres. El dijú en si mateix és aquesta expressió de proximitat a Déu, perquè, clar, l'únic que t'observa i sap que estàs fent aquesta pràctica és Déu, perquè, clar, la gent pot no saber si estàs fent un ramadà o no ho estàs fent, perquè si no et veuen, si no estan pròxim a tu i veuen que estàs menjant o fent vida normal, no sabran si estàs fent un dijuni. Per això és misteriós en aquest sentit. És una pràctica religiosa pura i durament espiritual i personal. I a part, clar, nosaltres, si el ramadà és una pràctica de desafiament, de reptes, de posar-se a les piles, dels canvis dràstics. És un canvi diari que tu no menges i fas uns horaris des de la sortida del sol, que és una altra observança també d'aquest misteri universal, no?, de l'univers, fins a la posta del sol per la tarda, i tot un dia que estan fent les pràctiques i fent aquest dijuni. Tot això representa uns desafiaments, uns reptes i un aprenentatge, que és al cap i a la fi l'objectiu d'aquestes pràctiques i totes les pràctiques religioses, perquè en el seu fons és aquesta relació entre lo diví i la persona, i també pues, d'elles mateixes hi ha una infinitat de virtuts, primer, de bondats i d'aprenentatge. Fer un ramadà en el confinament, el que ha vingut a fer és donar-nos una mica més de temps. Uh-huh. En el sentit que aquest desafiament i aquest aprenentatge ho fèiem anualment durant 30 o 29 dies des de que estem fent la pràctica religiosa, des de que ja som conscients, ja no som nens que no podíem, i la qüestió és aquesta, s'ha afegit una nova realitat que ha fet que també aquesta pràctica sigui familiar, sigui més intensa, de que les oracions es facin en petits grups, reduïts, als més pròxims, i això també li ha donat aquesta espiritualitat més intensa encara. Clar, i el fet de que estem tancats a casa, el fet de que no fem vida, no treballem, alguns no treballem, els que podem treballar també ho vam fer, perquè el ramadà no trenca la vida material nostre diària, també secular, de ser humà, sinó que Ramadà el que ve a fer és canviar-te una mica l'ordre de les coses per si es trobes en aquesta situació com el confinament, per exemple, una situació molt difícil encara, perquè no hi ha menjar, no hi ha... Però aquesta situació nosaltres agraïm a Déu perquè hem tingut l'accés a l'aliment, hem tingut l'accés als medicaments, estem tenint accés als mitjans de comunicació, a les xarxes, a internet, a les fibres òptiques, i totes aquestes són misericòrdies d'aquest Senyor, de Déu, en el sentit de que ens ha donat totes aquestes eines, malgrat el confinament, l'ésser humà és molt fràgil, molt dèbil, però gràcies a totes aquestes coses que ens envolten i que Déu ens ha donat, hem fet que aquest confinament, amb una pràctica religiosa, és suportable i s'ha fet també des d'aquesta paciència, des de la solidaritat, fer solidaritat inclús des del confinament. Moltes comunitats s'han dedicat també, en lloc de tenir dels centres oberts, pues, s'han transformat en bancs d'aliments, repartiment d'àpats, preparació d'àpats per les necessitats, i tot això ha una mica complementat aquest confinament amb la religiositat del dijuni, amb la religiositat de Ramadà, i jo crec que estem agraïts a Déu de que només hem tingut un confinament i no altres desgràcies. Sí, clar, molta gent em sap, estem d'acord. Nosaltres ens hem solidaritzat sempre amb les famílies que han perdut persones i amb els malalts. Nosaltres en el GTR hem fet un material dedicat a aquestes persones, i també les comunitats, els imams, fan sempre referència a tots aquesta des de les seves conferències.
De fet, Mohamed, deixa'm preguntar-te per això, perquè de fet vam donar la primera notícia des d'aquí de Ràdio Estel, que des del GTR s'està fent un acte interreligiós per totes aquestes víctimes del Covid-19,
Sí, s'està preparant, això ja es faria ja en el seu moment. Sí que nosaltres el que havíem aprofitat és, des del, bueno, les primeres, després de totes les notícies que han anat sortint de pèrdues de persones i també de malalts que es trobaven sols, aquestes situacions també són de fragilitat humana. Les famílies s'han sentit mai aquestes sense sentiments en el sentit de trobar-se sense per fer donar-li l'últim adeu a un difunt, per exemple, o la visita a un malalt, que són pràctiques religioses en si mateixes. En canvi, a la fi, la visita del malalt la fem des de la religiositat també, bueno, des de la part humana i tal, però també la fem des de com a concepte, com a percepte religiós, i el ritual funerari és una altra feina religiosa i de l'espiritualitat. El que passa, clar, quan hem mirat tota aquesta realitat, doncs, clar, al GTR hem decidit de fer aquest material primer, i després, pensant en algun temps, quan hi hagi més possibilitats i passem a unes fases més flexibles d'aquest confinament, de la descalada o de desconfinament, doncs jo crec que seria també adient. Nosaltres ho fem diàriament, de veritat, totes les nostres pregàries, perquè els sermons que tenim i les conferències, però els imams sempre fan, dediquen unes súpliques precises per tots els difunts i els malalts perquè es curin ràpidament, i a les famílies perquè s'ho passin aquest tràngol que tenen, i això es fa diàriament, però sí que seria bo conjuntament amb tota la diversitat religiosa, amb les altres confessions que estem al país, dediquem un memorial així espiritual i presencial de les nostres fes per també donar aquesta vessant humana i espiritual que ens uneix a tots en el cas de les defuncions o de les malalties.
I nosaltres, que ho anirem seguint des dels micròfons de Ràdio Estel, segur, segur. Dèiem que parlem de festa perquè és més optimista sempre parlar de festa. Dèiem que una de les primeres grans festes arriba tot just quan acaba aquest ramadà, que acabarà tot just els propers dies, com ens explicava Mohamed Halul, amb qui estem parlant avui, el secretari general de la Federació del Consell Islàmic de Catalunya. I una d'aquestes, de fet, la primera festa, de fet, Mohamed, m'hauràs d'ajudar perquè la meva pronúncia, com sabràs, no deu ser l'adequada, però és el Eid al-Fitr.
Eid al-Fitr, sí, sí, perfecte.
Sí, eh?
Perfectament pronunciat, eh?
Ho intento, ho intento.
Fonèticament la I és una I, però s'escolta perfectament Eid al-Fitr, que és el nom oficial religiós d'aquesta festivitat. El Fitr és el dijuni, és trencar el dijuni, i Eid és la festa. I llavors, sí, està ben pronunciat.
És una festa de purificació, també, oi?
Sí, sí, normalment amb aquesta festivitat, clar, lo estrany i lo misteriós és que mai, de que jo tinc consciència, mai recordo de que aquesta festivitat s'hagi celebrat a casa, no? La gent és una de les celebracions multitudinàries, es fan en places públiques a països musulmans, i aquí la fem en els poliesportius, en alguns parcs i jardins de la ciutat, i sempre s'havia expressat amb aquesta aglutinar el màxim de persones, perquè, clar, és una festa, venen els nens, homes, dones, petits, grans, i s'intenta almenys fer acte de presència, perquè l'important d'aquesta oració, d'aquesta congregació dels fidels, és al mateix temps la celebració, l'adoració, donar les gràcies a Déu de que ens hagi ajudat a arribar a aquesta celebració festiva, i al mateix temps és veure la gent i compartir felicitacions, i també veure els que han vingut, els que no, i també és una manera d'aprofitar per donar una almoina precisa, que es diu zakat o al-fitr, que és l'almoina del fitr. És una almoina que s'ha de donar hores abans o dies abans d'aquesta festivitat, buscar tota la gent que necessita, i es dona aquesta almoina. I llavors aquesta realitat no la tindrem, la tindrem d'una altra manera.
No sé si els territoris en fase 1 podreu viure-la d'alguna manera o no.
Sí, normalment no serà possible, perquè malgrat la fase 0, 5 o 1, l'aforament no és el mateix, i els parcs i els centres poliesportius i aquests equipaments encara no tenen totes les capacitats no de control, sinó de donar la seguretat al 100% dels fidels perquè estiguin perquè, clar, tu pots dir congregar la gent, però una festa, una oració de festivitat, no pots dir a la gent que vingui un terç, perquè l'espai que tenim és un espai tal de tantes persones, perquè aquesta és de molta gent, les festivitats. Llavors, sí, sí, els imams i les comunitats ara mateix han donat recomanacions de que es pot fer a casa, es pot fer una plegària, es pot fer l'oració precisa del fi de Ramadà, es farà individualment o en família o en amics, amb la gent amb qui estem confinats, i tindrà el mateix sentit, però el que faltarà és tota aquesta trobada amb la gent. Sí que es donaran les felicitacions, perquè ara amb els mitjans que tenim, xats, Zoom, Skype i altres eines que tenim poden fer que entri a les nostres cases altres persones, malgrat que sigui virtual.
Secretari General de la Federació del Consell Islàmic de Catalunya, Mohamed Halul, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui i explicar-nos com serà tot plegat, a més de comentar-nos aquest acte interreligiós que es prepara des de Jeter per les víctimes del Covid-19. Una abraçada molt gran.
Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies a Radio Estel i felicitats a totes les comunitats musulmanes que faran la seva festa del fi de Ramadà, i que tinguem sort i que Déu ens protegeixi a tots i a totes d'aquesta realitat, i que la facin insuportable per sortir endavant.
Evidentment, totes les felicitacions també des d'aquí, des de Radio Estel.
Gràcies, gràcies.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família. El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Com assegurar-te un dia pletòric? Amb el primer cafè del dia. El primer gran moment del dia que sigui amb Bracafè. Sempre Bracafè. I per assegurar la jugada, de dilluns a divendres a les 10 del matí, 50ers a Ràdio Estel, amb Sergi Mas. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
I arribarem a les 10 del matí. Sempre, sempre parlar de sèries és una bona excusa per parlar amb Rafa Sanahuja. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias. Què passa?
Què passa, és la pregunta, amb la que està caient.
O sigui, escolta'm, perdona, però noto, he notat aquest matí, jo soc oient, ja ho saps, un ambientillo a l'estudi com una mica festiu. Què passa, alguna cosa? Que és,
Mira, primera que és divendres i s'acosta el cap de setmana.
Això ja d'entrada ja ens cal tocar.
Això ja d'entrada és motiu de felicitació. I segona, que hem decidit, que hem decidit des de redacció, que un cop surts d'aquí, tot és crisi, tot és una mica, tot ple de coronavirus, tot és una mica així, no? Ostres, fem optimisme, no? Creem-lo també.
Sí, sí, però doncs s'ha notat. Jo he pensat, o volen ser optimistes o s'han parat una mica el caracol. Les dues opcions eren vàlides en el meu cap, però si ha estat la segona de l'optimista, doncs bravo, entrec el barret i m'afegeixo, ja ho saps, amb el meu esperit de bon ànim al vostre optimisme.
Sempre.
Doncs sí, Joan, m'ha agradat molt el vostre estil. Escolta, abans de començar i soltar la sintonia misteriosa, ja sé que tenim poc temps, però vull fer un comentari, perquè saps que aquesta setmana a la petita pantalla ha tornat Operació Triunfo.
Home.
El programa estrella de televisió espanyola, un dels programes estrella amb tantíssims seguidors, que té un fenomen fan, sobretot entre la gent jove, adolescent...
Gràcies.
Molt, molt potent.
Per lo de jove, deia.
T'agrada?
Doncs, saps, quina edició és aquesta?
Ai, no ho sé.
Et pillo, eh? L'edició 8000. És la primera que veig.
L'estàs veient?
És la primera que veig i ja m'he enfadat, ja no penso mirar-la més. Perquè hem fet fora un nano aquesta setmana, que m'agradava molt.
Sí.
I ja no, m'he enfadat molt.
Aquest, si sembla tu una mica, diuen, per la relació, quan es posa les ulleres. Escolta una cosa, doncs, sí, ha tornat Operació Triunfo, ha tornat en format, diguem-ne, Covid-19, sense públic. Clar, tu ja saps que als estudis de televisió espanyola, un programa que bàsicament un concert continuat, doncs necessita aquest escalfor del públic. Jo em preguntava com s'ho farien, com resultaria veure una gala sense públic. I més enllà d'aquest format m'agradi més o menys, que jo crec que és un bon format, sobretot un presentador com a Robert Preal, que ho porta magistralment, doncs vull destacar com han resolt el tema del públic, perquè, clar, un estudi enorme com és el que on graven l'Operació Triunfo sense ningú, doncs, no sé, imagino que ho vas veure, però el que van fer és connectar en directe durant tota la gana en 400 persones, 400 fans, 400 telespectadors que tenien distribuïts en petites pantalles per totes les parets, diguem-ne, per tot el voltant de l'escenari, per darrere de l'escenari on estava el jurat, on estaven els nens que fan el concurs, i realment la sensació, jo vaig trobar que la resolució era genial, perquè és cert que no era el cor del públic, però, escolta, les reaccions, els aplaudiments i la sensació que donava al plató, per ser un format, diguem-ne, Covid-19, per mi va estar molt bé. O sigui que bravo per la productora, per Televisió Espanyola,
sí,
per Tirar Pública, perquè ahir van estar molt i molt bé.
Sí, senyor. Doncs mira, per mi, Rafa, la idea, doncs això, va ser molt bona, com dius, la idea va ser molt bona, però sí que és veritat que la primera impressió era entre... Com 1984 de George Orwell, Gran Hermano, em feia por, eh? Estava pensant mentre ho veia, el gran momento del friquismo ha llegado.
Sí. Però després, persones del jurat van dir, i quan torni el públic, també volem aquestes persones connectades des de casa. Jo sí que pensava una cosa. Assegut davant de l'ordinador, ha de ser molt fan, eh? Molt fan. Però bueno, hi ha gent que és així. Escolta, tinc una sintonia misteriosa que podem soltar directament.
Vinga.
Que ens queden molt pocs minuts, però que són i que m'agrada molt. It's a rain.
lives on the newspaper page. Northern tradition of the grand design. Some people say it's even harder to find. Well, then there must be some magic clue inside these gentle walls.
Home, Rafa, un clàssic, eh?
Clàssic, eh? Un
home
enorme que tenim tots al camp, al cap, i que segur que molts dels nostres oients hauran caigut en quina sèrie es tracta. Escolta, et porto unes quantes novetats ràpidament, vale, per aquesta setmana, estrenes que han hagut.
Uh-huh.
Et sembla bé?
Va, som-hi.
Tenim Amazon Prime. Amazon Prime s'està renovant molt i està agafant una volada que per mi és la part que té un càrrec enorme.
Sí, ja va començar fluixa, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Tot no, està fent coses. Llavors, estrena aquesta setmana, bueno, ja estrenada fa poc, una sèrie que es diu Madres, vale, Madres, protagonitzada per Belén Rueda, i que bàsicament és un drama mèdic, segurament estem una mica de drames mèdics, però bueno, és el que va de una maternitat i pediatria, un hospital de maternitat i pediatria, i tota l'argumentació de la sèrie es centra en les reaccions i les relacions entre mares i fills, especialment centrada en les mares. Em sembla una sèrie interessant perquè diguem-ne que posa el focus, no? I de la seva manera de viure aquest moment de la malaltia d'un fill, no?
Mm-hmm.
I per això interessant. Després tenim una que s'estrena a Filmin. Tu ja saps que Filmin és l'anti-Disney Plus, ¿vale? O sigui, Disney Plus és tot el friki divertit, el lluminós, i a Filmin està, doncs, una mica la cosa alternativa, diferent.
El momento agafa pasta, ¿eh?
El momento gafa pasta más profundo y más aquello pausado. Doncs tenim una sèrie que s'ha estrenat que es diu El Incendio, ¿vale? Que jo te la portava perquè succeeix a Escòcia. Jo sé que tu ets molt fan d'Escòcia.
Sí, senyor.
De la zona.
Per cert, que fa dos dies era el Dia Mundial del Whisky.
Del whisky?
Sí.
Ah, pensava que era avui, com us notava aquest matí tan animat.
No.
Vale, doncs, és una sèrie que, diguem-ne, hi ha un incendi, mor, són una família, pare, mare i dos fills, en un incendi moren, això succeeix al principi de la sèrie, la mare i els dos fills, i tot sembla que han mort en l'incendi, però no, després s'averigua que ja estaven morts, i una mica és en un petit poble d'Escòcia com aquesta realitat va afectant a tota la població per descobrir que hi ha molts secrets, no? en aquesta situació. Resulta que ràpidament que Netflix ha estrenat, atenció, una sèrie de Bong Joon-ho,
yep,
que és atenció, el director de la teva estimadíssima i valoradíssima Paràsit.
Sí, senyor.
En aquest cas està adapta un còmic i està és interessant perquè la premissa és una terra apocalíptica que està tota gelada i els únics supervivents que n'hi ha viatgen en un tren que contínuament va donant voltes al món.
Genial.
S'ha distribuït entre gent pudent, gent amb diners que està en els primers vagons i els pobres que estan als darrers vagons.
Per cert, pels cinèfils, a Paràsitos, sabran que es van fer famoses uns pots de patates gegants que eren unes patates gallegues. Que no tenien gaire... Tenien molt de nom a Galícia, però poc més. No es coneixien, fins i tot aquí a Catalunya tampoc es coneixien gaire. Doncs bé, les he trobat a Barcelona. Ja les tinc.
Els teus nivells de friquisme em sorprenen cada dia. Escolta, podem fer sombra ja la sintonia misteriosa?
Va, som-hi.
Sense acabar el temps. La sintonia misteriosa, li pots tornar a sonar, Jordi?
Aquest zum-zum.
Aquí a Espanya, Joan, bueno, saps quina és, no? Dius tu el títol, a veure...
I tant. Mira, Steve Urkel, Coses de casa, si no m'equivoco, us deia la sèrie.
He sido yo.
Home.
He sido yo, exactament, enamorat de la família, bueno, de la família Winslow i especialment de Laura Winslow, la filla del policia. Una sèrie d'aquestes amables, sempre amb una moralina, amb un to molt familiar i que durant molts anys Antena 3 doncs la teníem al migdia i ens la
anàvem
a dinar un dia i un altre. Escolta, Joan...
Rafa, un plaer, com sempre.
Vale, igualment. Escolta, crec que avui és aniversari del tècnico...
Del teu estimat Xavier Aguilar, sí, senyor.
Doncs una felicitació forta per a ell en antena.
Ara li dono.
Vale.
Rafa, gràcies. Fins la propera.
Una abraçada, Joan.
Nosaltres que hi tornem el proper dilluns a les 8 del matí. Ara arriben les notícies i 50s amb Sergi Mas. No us ho perdeu.